Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Terrible que ha matat milions de persones arreu del món. Una generació sencera tenim amics que hem enterrat per l'acció d'aquest virus. Els equips del doctor Bonaventura Clotet i Josep Maria Gatell fa uns anys van decidir, o molts anys, decidir unir esforços. Clotet a través del l'IrsiCaixa, Gatell en aquella època amb l'IDIBABS, amb el suport de la Generalitat, dels laboratoris Esteve, de la Fundació El Clínic i de l'Obra Social de la Caixa. Gràcies a gent com ells i dels seus equips tenim acorralat el virus i el tenim acorralat a Catalunya. L'impacte mundial seria el descobriment mundial de la vacuna. I si ho féssim en aquest país seria incalculable i qui aposti per aquesta jugada en serà còmplice. I és clar, els estarem en nom de tots els difunts i malalts i sobretot de les seves famílies eternament agraïts. Ells han aconseguit que a la sida o el VI i el VIH, més que una vergonya, sigui ja només una malaltia crònica. Que això és molt per tots aquells que saben i que van patir aquella terrible xacra dels anys 80 i 90. Avui és el Dia Mundial de la Sida, avui és 1 de desembre, una malaltia que històricament generava i genera encara rebuig, estereotips, una malaltia que feia que t'assenyalessin amb el dit. Hi ha un llibre preciós que es titula Los hijos dormidos, d'Anthony Passeron, de Libros de l'Asteroide, que explica la història real de l'autor d'aquest llibre que busca els motius pels quals havia mort el seu tiet de Giré en un poble petit de França a finals dels 80. VIH i heroïna. Paral·lelament en el llibre, també explica la guerra entre americans amb Robert Gallo, el doctor Robert Gallo al capdavant, i els francesos amb el doctor Luc Montagnier, aviam qui trobava primer el virus. És terrible. La majoria de gent té algú a prop que ha mort o conviu amb la malaltia. Sempre recordaré que un company i amic meu d'escola, i sempre ho explico, en David, anys després d'acabar el COU, va morir víctima del VIH. Els pares, valents, ferms, gent de barri, en aquella època van publicar una esquela històrica a La Vanguardia, on llegíem en David i dos cognoms ha mort el dia tal víctima de la sida. Amb una esquela publicaven víctima de la sida. Si no era el primer cop, era dels primers que tenien la valentia de dir sí, el meu fill ha mort per culpa de la sida. La malaltia era mortal, ara els avenços l'han portat a ser crònica, però per això és necessari primer la prevenció i segon el diagnòstic. Ens diuen que han augmentat els casos aquest 2022 a Catalunya, pocs, res a veure amb fa molts anys, amb uns tractaments que ara converteixen la malaltia en crònica. Però avui val la pena recordar aquells morts i aquells infectats, però sobretot els sembla veu per dir que ho hem d'evitar i que hem d'educar els nostres fills i filles en el significat del VIH, per un motiu. I jo entenc que molta gent avui decideixi canviar la ràdio del cotxe o a casa per dir, hòstia, aquest tema no fa cosa. Hi ha una realitat que és la hipersexualització de la societat i del nostre jovent. Avui, per exemple, hem sabut aquestes últimes hores que un 72% d'adolescents veuen pornografia habitualment. Nois, però és que un 52% de les noies també. I molts d'ells volen abandonar i no poden. No hem de callar. S'ha d'explicar i sense por. I hem de ser valents, hem de lluitar contra tot tipus d'infraccions sexuals, totes, però especialment també contra el VIH, perquè és el futur nostre i de les nostres descendències. La malaltia més cruel que hem tingut en aquest país i que tenim ara en aquest país és la falta de finançament per la investigació. I per la sida, que és el virus, o ha estat el virus més letal, perquè el VIH va ser d'una crueltat intolerable, s'han hagut d'organitzar gales, festes, balls, maratons, per recaptar, en lloc de tenir una llei de mecenatge com la que tenen els americans. Els fracassos són la millor vitamina per tots els encerts que acabaran sent majúsculs a la ciència. I aquest grup de científics que hem tingut durant molts anys a Catalunya mereix el més gran dels nostres respectes i admiracions. com tota la gent que està lluitant encara per trobar la vacuna. Depenem de tots ells, que s'esforcen i s'arrisquen entre errades i ensopegades, perquè sense tots ells no avançarem mai. Que inventen ellos, cridava Miguel de Unamuno. No ens equivoquem, que inventin els nostres, però que sobretot no parin. Inventem nosaltres, financem nosaltres, treballin ells i sobretot lluïm els nostres, perquè va per nosaltres i va pel futur de la nostra societat. Són les 85 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Divendres, divendres 1 de desembre del 2023.
I avui toca posar el paraigua a la bossa. Ara mateix ja descarreguen alguns ruixats, sobretot cap al nord i també comarques de Ponent, que s'estendran cap a la resta. A la tarda també ventades i al cap de setmana baixa la temperatura.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, avui hi ha més congestió al tram de Sant Cugat del Vallès a la C-16 amb 3 quilòmetres força lents i també a l'enllaç de la P-7 amb la C-17 al tram de Montmeló i Parets del Vallès amb 4 quilòmetres més d'aturades en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Torna la guerra a la Franja de Gaza. Aquesta matinada ha acabat de forma precipitada la treva entre Israel i Hamas. Després d'una setmana sense combats per raons humanitàries, ara fa menys de dues hores, a les 6-7 hores d'allà, a les 6 de la matí hora d'aquí, 7 hores d'allà, s'han reprès els bombardejos i combats terrestres entre els dos bàndols. I què ha passat? Doncs ara, com sempre, hi haurà el xoc de relats, però de moment el govern d'Israel acusa Hamas d'haver vulnerat l'alto el foc, assegura que el grup islamista ha disparat un coet que les defenses antiaèries d'Israel han pogut interceptar, la resposta israeliana ha estat immediata i l'exèrcit ha tornat a atacar objectius a la franja. En paral·lel, el Ministeri de l'Interior de Gaza ha confirmat que l'aviació israeliana sobrevola des de fa estona la zona i que ja s'estan produint combats al nord-oest de l'enclavament. Per saber exactament què està passant i quina és l'última hora, connectem amb el corresponsal de RAC1 al Pròxim Orient, Salem Ergui. Sal.
Arran del fracàs de les gestions per pactar una nova llista de Hamas per alliberar segrestats, sobretot dones, poc abans d'expirar la treva a les 7 del matí, Israel i el grup integrista han reprès la guerra. Minuts abans de les 7 del matí, Israel ha interceptat un projectil. Minuts després, ja feia atacs aèris, sobretot a Jan Yunes, al sud de la Franja de Gaza. El govern de Netanyahu denuncia que Hamas ha violat l'acord. Hamas, per la seva part, afirma que està preparada per continuar la guerra. Es posa fi a una setmana en la que Hamas va alliberar desenes de nens i dones segrestades el passat 7 d'octubre, a canvi de l'alliberament de més de 200 presos palestins, menors i dones, i també més combustible i ajuda humanitària a Gaza.
Aquesta represa dels combats arriba a tota l'insistència dels països mediadors, els Estats Units, Egipte i Qatar, que han estat negociant durant tota la nit per arribar a una nova pròrroga que suposés un vuitè dia de treva, com ja va passar la matinada de dijous a divendres. En un principi, Israel i Hamas s'hi havien mostrat clarament oberts sempre que continués l'intercanvi d'hostatges i presoners, però durant aquesta matinada les converses sembla que han descarrilat i finalment s'ha esvaït qualsevol probabilitat d'arribar a cap acord. Per tant, els últims alliberaments que hi ha hagut han estat els d'aquesta mitjanit. Israel ha deixat anar 30 presos de Palestina i, a canvi, Hamas ha alliberat 8 hostatges més. I atenció a això que publica justament avui el The New York Times. És molt bèstia, això que diu el New York Times avui. Segons el diari nord-americà, Israel feia un any que tenia sobre la taula els plans d'atac de Hamas. En aquell moment, però, no en van fer cas perquè els van considerar clarament irreals. Era un document de 40 pàgines del grup islamista on es detallava punt per punt un atac molt similar al que el van dur a terme a, recordareu, el famós dia que va començar tot el 7 d'octubre. Això sobre el terreny. Però, en paral·lel als despatxos, la tensió diplomàtica entre Israel i Espanya continua en augment. Ahir a la tarda, el govern israelià va decidir retirar, atenció, temporalment, la seva ambaixadora d'Espanya. Oficialment és allò que s'anomena fer una crida a consultes. I és un dels símbols diplomàtics més durs i a la vegada més claus que es poden adoptar. La decisió va arribar després que el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, tornés a posar en dubte el compliment del dret internacional humanitari per part d'Israel, per part del país hebreu, en la guerra que manté contra Hamas. Això és el que deia exactament Pedro Sánchez al matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
Israel tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Aquestes declaracions van tornar a indignar el govern de Benjamin Netanyahu, que les va qualificar de vergonyoses. A més, Tel Aviv també va citar l'ambaixador espanyol al seu país per fer-li una evident estirada d'orelles. Per cert, encara sobre aquesta coneguda crisi diplomàtica entre Israel i Espanya, avui llegim al digital Vox Populi que una de les figures polítiques que més pes està tenint en l'assumpte és qui va ser, recordeu, ministre d'Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos. Té molt bones relacions amb el Qatar. De fet, ja fa més de 10 anys que hi col·labora i, segons aquest digital, està exercint forta pressió al govern socialista perquè reconegui l'estat de Palestina. Miguel Ángel Moratinos té forta ascendència també a la Moncloa gràcies a l'aval de José Luis Rodríguez Zapatero. Però a tot això, deixem-nos d'històries el que està passant a Israel i Palestina perquè molta gent agafarà uns dies de festa aprofitant el pont de la Puríssima. Som a les portes també d'un cap de setmana que vindrà marcat per un canvi de temps i també aquest pont llarg en què molta gent marxa. S'esperen alguns dies de temps insegur amb els i baixos, sobretot de temperatures, i també amb fortes ventades. Toca, doncs, fer un cop d'ull avui al temps per aquest cap de setmana i per la setmana que ve.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Anem a pams.
Sí.
Quin temps farà avui i quin temps farà el cap de setmana?
Doncs mira, avui de moment comencem el dia amb pluges cap al Pirineu i al Prepirineu, també van arribant cap al Pla de Lleida i a mesura que avanci el matí arribaran a la resta del país de manera dispersa, per tant, si voleu anar tranquils per aigua a la bossa, i després a la tarda aquests ruixats quedaran concentrats a les comarques de Girona, Barcelona i també cap al Pirineu. Avui comença a baixar la temperatura diurna, ara encara no notareu cap baixada, i també ho farà el vent, sobretot a partir del migdia, al centre i sud del país i també cap a l'Empordà. El cap de setmana baixen més les temperatures, l'ambient serà més hivernal, demà amb mestral i tramuntana, amb nevades a la cara nord del Pirineu, i a la resta demà farà més sol i diumenge hi haurà alguns núvols, però de pluja poca.
Setmana que ve. Vinga. Anem a la setmana que ve. Recordeu que dilluns i dimarts són dies feiners, dijous també és dia feiner, però molta gent aprofita per fer dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Com pinta la setmana que ve?
Dilluns, de moment, amb ruixats cap a les comarques de Ponent al matí, que després es poden estendre cap a la resta, i temperatures que continuaran com al cap de setmana, per tant es manté el fred. Dimarts, dimecres i dijous hi haurà alguns núvols, però sense pluja. Dimarts les temperatures sense canvis, dimecres sí que pugen un parell de graus i es mantenen de cara a dijous. El pitjor dia, que dir pitjor ara amb sequera és complicat, però ho dic per la gent que marxa i no vol que plogui, doncs el pitjor dia seria divendres, perquè s'esperen pluges a tot el país i, a més, amb ventades fortes que es notaran a moltes comarques, més fort cap al sud i també cap a l'Empordà, però a la resta també es notarà aquest vent. I després, dissabte i diumenge, només hi hauria alguns ruixats al Pirineu i més calma a la resta, amb temperatures que pugen una mica entre divendres i dissabte.
Comença el mes de desembre, aquest pont hi ha la necessitat de que plogui, sí, però també hi ha una altra necessitat, que és la de la neu. Sí. I hi ha molta gent que està pendent del turisme de neu, i per tant pregunto, com veus la possibilitat de nevades i com veus la possibilitat de fortes pluges?
A veure, les pluges, l'esperança posada en divendres, perquè és el dia en què s'espera pluja, però també seria difícil que en un sol dia solucionéssim res, vull dir que així una situació d'un període llarg de pluja no es veu, i pel que fa a la neu, l'únic que podem assegurar és la neu d'avui. Penseu que, sobretot zona del Pirineu de Lleida, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, s'esperen fins a 100 litres per metre quadrat en tot el dia, i a partir d'uns 2.000 metres es podrien acumular uns 30-40 centímetres de neu. I, en canvi, la resta, cap a la zona del Pirineu de Girona, seria més complicat. Sí que també podria nevar durant el dia d'avui, però no amb tan gruix.
I la setmana que ve?
La setmana que ve hi ha aquests ruixats de dilluns, després de nou divendres, i haurem d'anar seguint la situació de la cota de neu, sobretot, per acabar dient on acabarà nevant i on no.
Ho seguirem, doncs, aquí a RAC1, evidentment. Sí. I, per cert, hi ha una notícia que també avui veureu als diaris, que hi comentàvem també, que és que hi ha una potent tempesta solar que arriba avui a la Terra.
Aviam. Sí. Us explico què és.
Quan sents tempesta solar, t'agafa una mica de cosa. Què vol dir això?
És una erupció que s'ha produït al Sol i aleshores ho ha fet dirigida cap a la Terra. Això què implica? Que ens envia tot un munt de partícules cap a nosaltres, que quan arriben aquí a la Terra nosaltres tenim una carcassa, com un camp magnètic que ens protegeix, que ens fa d'escut, i aleshores no ens arriba directament a les persones, però sí que arriba en forma, per exemple, d'aurores boreals. Quan és molt potent, les aurores no només es veuen a la zona al voltant del pol, sinó que poden anar més avall de latitud i veure's a latituds mitjanes. Per exemple, tota la zona del Canadà o nord dels Estats Units, també Finlàndia, Noruega, Suècia, però també cap a les Illes Britàniques o fins i tot una mica més avall, perquè a vegades ser precisos. Aquesta és la part bonica, la part positiva. La part negativa, tenim uns satèl·lits situats fora de la Terra que si reben aquestes partícules, doncs poden tenir afectacions, i això podria afectar, per exemple, a internet o també als GPS.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Pràcticament un quart de nou del matí, ho dèiem al davantal, el nombre d'infeccions per VIH repunta lleugerament, tot i que tendeix a estabilitzar-se. Durant tot l'any passat es van diagnosticar gairebé 500 casos nous, que és una taxa de 6 casos per cada 100.000 habitants, una xifra lleugerament més alta que l'any anterior, però que suposa una disminució de contagis considerable si fem una comparativa històrica. Mireu, si el 2011 es van contagiar de VIH pràcticament el doble de persones. Aquest descens de casos, segons el Departament de Salut, es deu en bona part a l'expansió del tractament, que recordem no va ser universal fins al 2015, no fa ni 10 anys. En total, quan va començar aquest 2023, vivien amb el VIH unes 32.500 persones a Catalunya. La mitjana d'edat dels qui tenen ara la malaltia és de 37 anys. Amb els casos de VIH estabilitzats, el següent repte és trobar-ne la cura. Doncs bé, ara l'IRSICaixa investigarà casos d'èxit de pacients per poder-los estendre a tota la societat. D'una banda, miraran com pot ser que hi hagi persones que tinguin el virus, però en canvi no el desenvolupin, i de l'altra volen esbrinar com suprimir la proteïna que fa que el VIH progressi. És el que han aconseguit les úniques 6 persones a nivell mundial que s'han curat del tot després d'un trasplantament de cèl·lules mare. Ara volen trobar teràpies menys invasives que tinguin el mateix efecte. Informa Joel Penya.
De les 6 persones que s'han curat, 3 ho han fet amb tractaments en què ha col·laborat l'IRSICaixa. Ara, tot i estar a les beceroles, la investigació passa per fer una teràpia gènica que permeti modificar les cèl·lules per fer desaparèixer la proteïna que fa progressar el virus. Ho explica RAC1 el professor de recerca i CREA de l'IRSICaixa, Javier Martínez Picado.
Modificar les instruccions de l'ADN que fan que es presenti aquesta proteïna que permet el virus entrar a les cèl·lules, el CCR5, i tornar a posar aquestes cèl·lules amb les persones que viuen amb el VIH i evitar que les noves cèl·lules s'infectin.
I una altra via a investigar és per què hi ha persones que tenen el virus però no s'estén. Hi ha dues possibilitats. La primera és saber quines són les virtuts del sistema immunitari d'aquestes persones per replicar-ho. L'altra és esbrinar quin és el defecte del virus que fa que no progressi, perquè així es pot trobar una via per debilitar-lo en altres pacients.
Per cert, encara parlant sobre el VIH, ahir VidaCaixa va anunciar les primeres assegurances de vida sense sobrecost per ser-ho positius. Això sí, amb dues condicions, que no tinguin cap malaltia prèvia i que estiguin en tractament. Sí, com sigui, és la primera companyia a tot Espanya que implanta aquesta nova política d'assegurances de vida. Això, tot i la llei que està vigent des del 2018, en què el govern d'Espanya va prohibir posar clàusules i condicions a persones amb el VIH. De tot plegat, en parlem aquest matí amb l'Àngel Riveros, el responsable mèdic del Barcelona Checkpoint, centre de referència en la detecció del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual. Cap a quarts de 10 del matí, aquí al Món a RAC1. Al davantal també apuntàvem la importància de prevenir l'augment de les infeccions de transmissió sexual en un moment de creixent hipersexualització de l'adolescència. En aquest sentit, la meitat dels nois adolescents reconeixen que consumeixen massa pornografia. També diuen que han intentat mirar-ne menys, però que no poden, que no ho han aconseguit. A més, cada cop s'hi enganxen més joves. És el que assegura un estudi de la Fundació Fat Juventud, que apunta que gairebé la meitat de nois tenen el seu primer contacte amb la pornografia entre els 12 i els 15 anys. Té més dades l'Anna Salvador.
La majoria de nois comencen a veure pornografia als 13 anys, mentre que les noies ho fan un any més tard, als 14. Però més enllà de l'edat també hi destaca la freqüència. El 12% dels joves admeten que consumeixen pornografia cada dia. De fet, la meitat dels enquestats diuen que ho fan servir d'exemple per les seves relacions. Això pot ser perillós segons la Fundació, perquè a la vegada 2 de cada 5 reconeix que consumeix contingut amb violència extrema. A més, un terç dels enquestats expliquen que els canals es troben en vídeos de violacions sovint. Els experts avisen que veure aquestes imatges de tan joves pot fer que els nois assumeixin com a normals comportaments agressius i violents. A l'estudi han participat més de 1.200 joves. Només la meitat diuen haver rebut educació sexual per part de la seva família o escola.
Una de les causes d'aquest augment d'adolescents que miren pornografia és la facilitat d'accés que hi tenen gràcies als telèfons mòbils, als smartphones. Per això dues professores han entregat al Congrés dels Diputats 63.000 firmes per demanar que es prohibeixin els mòbils abans dels 16 anys. Són firmes que han recollit a campanyes a través de Change.org. La petició demana que revisi la llei tenint en compte les conseqüències que els mòbils tenen entre l'adolescència. Una de les dues professores que han entregat aquestes signatures és Natàlia Jiménez León, que aquest vespre en una entrevista al 9C de RAC1 ha destacat que els professionals cada cop observen conseqüències més greus i funestes entre els joves per l'ús dels telèfons mòbils.
Els costa molt més concentrar-se, mantenir l'atenció. Els professors cada vegada hem de canviar més de dinàmica perquè desconnecten de seguida si no són estímuls molt ràpids, molt curts. Molt sovint t'estan preguntant què els hi demanes en un enunciat i després descobreixes que és que no se l'han llegit del tot, han acabat al cap d'una línia perquè el troben massa llarg. Segur que hi ha molts factors que influeixen en això, però crec que un d'ells és l'abús de la tecnologia.
I proposo que una alternativa seria donar telèfons que no siguin intel·ligents sense internet per poder contactar amb els menors. Precisament qui ha decidit prendre cartes en l'assumpte és Nova Zelanda, que directament ha decidit, Nova Zelanda, prohibir els telèfons intel·ligents a les escoles. És una de les primeres decisions que ha anunciat el nou primer ministre de Nova Zelanda després de la presa de possessió. El conservador Christopher Luxon diu que aquesta decisió vol aturar el comportament antisocial i ajudar els estudiants a concentrar-se. Les escoles de Nova Zelanda es trobaven entre les millors del món en competència lectora fins que les dades han demostrat un retrocés important atribuït en part a les pantalles. El Ministeri d'Igualtat i d'Interior han fixat una reunió urgent per intentar frenar la successió d'assassinats masclistes dels últims dies. Aquesta setmana, només aquesta setmana, quatre dones han mort assassinades a Espanya. Una d'elles era una nena, una dona està en coma i dos menors han quedat ferides. Això en tan sols cinc dies. Els crims i les agressions masclistes s'han comès entre el dissabte 25, que precisament es va commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i dimecres. Quatre agressions comeses a Madrid, València i Tenerife, en què en tres casos s'han vist implicats els fills i les filles menors com a víctimes de violència vicària. En la resta han hagut testimonis. En un dels crims, el de Sagunt, llegim avui al País que l'assassí ja va ser condemnat per maltractaments ara fa 7 anys i que després de complir una ordre d'allunyament, l'home va tornar a conviure amb la víctima. En total, durant aquest 2023, 54 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles i dues nenes han estat víctimes de crims vicaris. Els ministeris d'Igualtat i d'Interior, doncs, volen posar fil a l'agulla amb aquesta reunió urgent convocada per dijous que ve. Urgent convocada per dijous que ve. Urgent convocada per dijous que ve. Urgent, però hauran passat 7 dies abans no es reuneixin. I en només 5 dies han mort 4 dones. Són aquelles que s'expliquen en blanc i negre, però en ple segle XXI, Rússia ha prohibit el moviment LGTBI. El Tribunal Suprem de Rússia diu que és un col·lectiu que a nivell internacional és, atenció, extremista. Tal qual. I per això considera... Anem com els crancs, eh? I per això considera que les seves activitats són il·legals. És una decisió que els jutges han adoptat a la petició del govern de Vladimir Putin. Això suposa que a partir d'ara no es pot fer ni activisme ni tampoc cap acció reivindicativa a favor dels drets de la comunitat. A partir d'ara, a Rússia, a casa seva tothom podrà fer el que vulgui, però al carrer no. No es pot fer ni propaganda, ni publicitat, ni tampoc generar cap tipus d'interès entre la població amb el moviment LGTBI. Les Nacions Unides lamenten aquesta decisió i diuen que pot comportar conseqüències greus, ja que els líders d'aquestes organitzacions s'exposen a presó de fins a 10 anys. 8:22, vigilants de seguretat privada han custodiat tota la nit les dues cases de la Bona Nova de Barcelona desallotjades ahir. A més, una empresa de serrallers continuarà avui tancant els accessos als dos edificis i a les finques per evitar que ningú torni a ocupar-les. Mesures que els Mossos i els propietaris, el Sareb, ja van pactar abans del desallotjament d'ahir. Ni uns volien tornar a engegar un procés judicial, ni la policia haver de repetir un desplegament com el d'ahir amb més de 300 agents sobre el terreny. Un cop recuperats, el van confiar a vendre els terrenys, però ni l'estat dels edificis ni la qualificació urbanística li juguen a favor. Benet Iñigo.
Segons ha pogut saber RAC1, la primera inspecció a l'edifici anomenat Il Cubo apunta que està en molt mal estat i el més probable és que s'hagi d'enderrocar. De fet, la mateixa Sareb ho dona per fet i la qüestió és que aquell terreny està catalogat com a zona verda i, per tant, els propietaris només poden esperar que l'Ajuntament els l'expropiï o vendre'l a algú altre que sabrà aquestes limitacions. Un mal negoci immobiliari. I pel que fa a la ruïna, un edifici històric, es podria rehabilitar o bé fer-hi pisos però sense incrementar-ne els metres quadrats, és a dir, sense créixer en alçada ni fent servir la resta de la superfície de la finca. Així doncs, també mala peça al taler. I a més, fins a fer cap moviment, la Sareb haurà de pagar la seguretat privada i altres mesures de seguretat per evitar més ocupacions.
Sigui com sigui, pels Mossos d'Esquadra, el desallotjament d'ahir va ser un èxit. Tot i rebre el llançament de tot tipus d'objectes i petards en un primer moment, l'operació va acabar sense ferits ni entre la policia ni entre els ocupants. La comissària de Barcelona, Montserrat Estruc, reconeix que s'esperaven molta més gent, més ocupants a dins.
Sí, és veritat que ens esperaven alguna persona més a l'interior. Això ens ha facilitat també el temps El que nosaltres esperàvem és estar més temps fent el desnonament. Prevèiem acabar al migdia o fins i tot cap a les 2 o 3 de la tarda, i això hem vist que s'ha agilitzat molt, perquè realment la resistència l'hem trobat física, però no de persones.
Els últims ocupants que s'havien refugiat al terrat els van acabar traient amb una grua dels bombers. Les 7 persones que eren a l'interior, per cert, han passat la nit a la comissaria de les Corts. Ara l'Ajuntament de Barcelona estudia com han quedat els edificis del Cubo i la ruïna des del punt de vista tècnic. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fa una crida a la calma al veïnat i aplaudeix l'actuació dels Mossos.
L'operatiu s'ha saldat amb èxit, ja està finalitzat. Reconec la feina feta pels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Bombers. Fins a aquest moment ha anat amb tranquil·litat, i el nostre compromís és, sobretot, garantir la convivència, el respecte a les normes i a preservar aquells béns que tenen una utilitat.
I també s'ha sumat a les felicitacions de Xavi Trias, el cap de Junts per Catalunya Barcelona, ho ha contraposat amb el seu interès de desallotjar Can Vies al barri de Sants.
Crec que s'està fent ben fet. Crec que s'està fent ben fet, tal com s'ha de fer. Hi ha cops pues, que intentes fer-ho ben fet i et surt malament. A mi, jo vaig fer el desallotjament de Can Vies i em va sortir fatal. O sigui que no sóc un exemple amb això, però jo crec que avui s'està fent ben fet.
En canvi, des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha criticat a Twitter que s'expulsin els veïns i els projectes comunitaris per entregar aquests espais a fons voltors. Ahir també hi va haver un altre desallotjament d'una casa ocupada, Santa Coloma de Gramenet, conegut com a Estudi Nou. A dins només hi havia 6 persones, però el desnonament va allargar perquè 2 dels ocupes van posar el braç en bidons amb ciment. Una d'elles ha acabat a la UCI. L'han hagut d'ingressar a l'unitat de cures intensives de Can Tries després d'haver estat més de 5 hores amb el braç encimentat. En algun moment es va arribar a plantejar que fins i tot la noia podria perdre el braç, però fonts properes a la família que cita l'ACN ho descarten. Els serveis mèdics assenyalen que l'extremitat ha estat moltes hores sense flux sanguini. Els Mossos deixen clar que aquestes lesions no tenen res a veure amb la intervenció de la policia. De fet, arran d'aquest desallotjament, ahir a la nit hi va haver una manifestació de suport als ocupes que va acabar amb aldarulls i amb càrregues de la policia. També hi era el Benet Iñigo. Benet.
La marxa va arrencar amb 300 persones contra el desallotjament de l'Estudi Nou i contra un pla urbanístic previst al centre de Santa Coloma. Hi havia gent gran, alguna família amb cotxe de nen petit, però de seguida el grup d'encaputxats que encapçalava la manifestació se la va fer seva i va començar a trencar caixers automàtics, aparadors i a moure contenidors. Els Mossos es mantenien distants, custodiant l'Ajuntament. Després que els manifestants llancessin objectes als periodistes, però, les furgonetes d'antiavalots es van acostar per darrere i el xoc estava servit. Després d'una primera topada amb les furgonetes, uns carrers més enllà, primera i contundent càrrega de la policia que va dispersar els 150 manifestants que quedaven. De seguida es van dividir en petits grups i alguns van arribar fins al barri de Llafià amb l'helicòpter a sobre. Després de diverses voltes per comprovar que ningú es reagrupava, les furgonetes dels Mossos es van retirar enmig de l'estranyesa de molts veïns que no sabien d'on baixava tot plegat.
Per cert, que ha tornat al sistema tradicional de lloguer de pisos, bàsicament llogar-lo a un amic o un conegut. Segons un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que cita aquest matí La Vanguardia, els anuncis de lloguers a internet han caigut gairebé un 60% respecte a fa 5 anys. Els llogaters volen evitar els morosos o el pagament de comissions i per això busquen coneguts com a inquilins pels pisos. En canvi, la firma de contractes no cau proporcionalment, sinó que baixa un 10%. Ahir parlàvem d'una nova tragèdia a les costes de Cadis, on van morir 4 migrants després que es llancessin al mar des d'una narcollanxa. Els pilots van obligar a 35 persones que eren a bord a saltar al mar amenaçant-los amb ganivets. Doncs bé, ara diversos testimonis, alguns d'ells creadors de continguts, han explicat el patiment i l'angoixa amb què van viure. És el cas del català Arnau Marín, a través del seu compte d'Instagram, que té, en fi, gairebé 450.000 seguidors. El jove ha narrat com mica en mica es van adonar del que estava passant a Cádiz.
Yo la casualidad de que estábamos en Cádiz, en la playa, y de repente vimos una narcolancha como se acercaba a nosotros. Y dijimos, mira, la típica lancha de narcos, porque era la típica serie de las pelis de la vida real. Y de repente vemos como se para delante nuestra y empieza a caer gente al mar. Los estaban tirando, se estaban tirando por su propio pie. Dijimos, vale, esto ya no es broma.
Aleshores explica Arnau Marín que van poder arribar fins als migrants amb una llanxa, però que igualment el corrent era tan fort que els costava un munt treure'ls del mar. Van poder dur la majoria de migrants fins a la costa i es van reanimar 2 que ja donaven clarament per morts.
Hi havia una corriente fatal, si no sabías nadar, como le pasó a 2 de ellos que estaban inconscientes, ahogados, muertos, literalmente estaban muertos, los pudimos sacar del agua y reanimarlos, como se dice, volvieron a nacer. Los otros los pudimos sacar bien del agua, estaban muertos de frío. El mar estaba helado, pero helado.
Aquesta terrible experiència ha fet que ara aquest influencer, Arnau Marín, s'hagi adonat de com de greu és la situació que estan vivint aquests milers d'immigrants que arriben a l'estat a través de les màfies.
Piensas que nunca te va a pasar, que nunca vas a ver en persona, que siempre lo ves las noticias, pero hasta que no lo ves en persona, hasta que no lo vives, hasta que no ves a la persona muerta y tú tener que reanimarla, no te das cuenta de la gravedad del asunto, es muy heavy.
Altres testimonis també han detallat que es van quedar aturats quan van veure com de joves generen els nois migrants. Algunes associacions humanitàries han denunciat el silenci de l'administració davant d'uns fets tan bèsties. Doncs mira, arribem a 8:45 i comencem a parlar avui d'aquest divendres de política. Vaja, tot és política, però perquè entenguem l'amnistia nostra de cada dia. La fundació que va fer de mediadora en el desarmament d'ETA sembla que serà el verificador que han acordat el PSOE i Junts per Catalunya per supervisar que es compleixin els pactes d'investidura. Ho avança El Espanyol, és la institució Enric Donant, que demà s'asseurà entre els representants dels dos partits en la primera de les reunions mensuals que van acordar fa 3 setmanes. Serà una trobada que es farà a Suïssa, sembla que podria ser Ginebra, que és on té la seu la Fundació, per part de Junts per Catalunya, encapçalà la delegació el secretari general Jordi Turull, mentre que el PSOE hi enviarà Santos Cerdán, el número 3 del partit. També serà el president del PSOE a l'Eurocambra, Javier Moreno. La funció dels verificadors serà aixecar acta de la trobada i anotar cadascun dels passos per poder comprovar després si els acords es compleixen o no. La Fundació Henri Dunant se centra en la mediació de conflictes locals, nacionals i internacionals. És una entitat sense cap ànim de lucre que es financen donacions de governs. Es va fundar l'any 1998 i rep el nom del filàntrop Jean-Henri Dunant, fundador de la Creu Roja. L'Espanyol assegura que el president Puigdemont és qui va contactar fa un any i que Pedro Sánchez hauria acabat acceptant la proposta perquè qui va ser ministre socialista, Javier Solana, n'és el president d'honor i perquè també hi hauria donat el viceplau José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, com dèiem, aquesta fundació va supervisar les negociacions entre el seu govern i ETA l'any 2005 a Ginebra, i el 2018 el comunicat al final de la banda terrorista el va llegir el director executiu de la fundació des de la seva seu. El 2019, Puigdemont ja els va proposar com a mediadors quan els líders del procés empresonats encara esperaven sentència. Però la vinculació entre l'independentisme i Henri Dunant ve de molt més lluny. Segons llegim avui al Digital i l'Independiente, la mà dreta del president Puigdemont, Josep Lluís Alai, es va reunir diversos cops amb membres d'aquesta fundació. Segons recull la instrucció del cas Tsunami de l'Audiència Nacional, les trobades van començar l'any 2019 i tenien l'okay i coneixement també de Marta Rovira, que també mantenia el contacte amb els mediadors. Aquest mediador i la reunió prevista per demà no ha agradat gens a la dreta. De fet, Alberto Núñez Feijóo ja demana explicacions a Pedro Sánchez.
Exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Y quién va a pagar lo que se está negociando fuera?
Mentre estan ahir a Televisió Espanyola, el mateix Pedro Sánchez remarcava la importància que té en aquest tipus de converses la figura d'un verificador.
Me llama mucho la atención que desde la opinión pública a los políticos se les cuestione y se les critique. Es que no son capaces ustedes nunca de acordar. Y cuando nos sentamos en torno a una mesa para intentar llegar a un acuerdo en uno de los principales problemas que ha tenido este país durante estos últimos 45 años, al menos merece el beneficio de la duda.
A més, reafirmava la seva intenció d'asseure's amb Junts per Catalunya, però també amb Esquerra. De fet, ja hi ha data també per la reunió de la Moncloa amb el govern. Pere Aragonès i Pedro Sánchez es trobaran el dia 21 de desembre al Palau de la Generalitat. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa la sotsdirectora de l'àrea i col·laboradora del Món RQ, Carla Turró.
Una persona em va dir ja fa molt de temps que si volia entendre el que passava a la política havia de tenir sempre present que estàvem parlant de la lluita pel poder. Bé, busquem aquesta clau per mirar d'entendre aquestes reunions que ens esperen. Sánchez s'ha de reunir amb Junts, és compromís d'investidura, i òbviament també amb Esquerra, perquè ara la batalla és per definir qui lidera la negociació. Per això tenim la taula de governs, la taula de partits, la taula de Junts amb el PSOE, la taula de... No val la pena continuar. Però només una pregunta. En quina mesura les taules busquen resoldre el conflicte i en quin percentatge creieu que s'expliquen per aquesta lluita de poder dins de l'espai independentista? Ara hi entra un tercer, el verificador internacional, que segons les últimes informacions farà a Ginebra entre Junts i el PSOE a Henri Durant, la mateixa que amb el govern Zapatero va mediar en el conflicte Meta. Curiós, Zapatero, sempre Zapatero, apareixent els últims temps de fons en decisions clau que pren Sánchez. Un mediador que en principi ha de servir per resoldre les desconfiances que hi ha entre Junts i el PSOE i entre Esquerra i PSOE. Potser ja posats podríem posar un verificador entre ells, entre Esquerra i Junts, i a veure què passava.
Efectivament, com, vaja, com bé explicar avui també l'acudit a La Vanguardia del José Luis Martín, on es veu una taula on seu Junts per Catalunya amb el govern d'Espanya, i es veu tota neta i tot estupenda. Després hi ha una imatge on hi ha la taula on seu Esquerra Republicana amb el govern d'Espanya, i també tota neta i tota polida, la taula de negociació govern d'Espanya amb Esquerra Republicana, i la final és taula de negociació Junts Esquerra Republicana, on es veu la taula i darrere ple de teranyines. Per cert, que d'aquest verificador que ara parlàvem, també n'ha parlat avui els seus comentaris Federico Jiménez Los Santos, Ràdio.
La amnistía es el fin de la legalidad. Y si encima el futuro de España lo fabrican unos encapuchados y unos gorrinos, es como llaman la ETA a sus aliados del PSOE, gorrinos. Bueno, pues este es Santos Cerdón, Cerdán, Cerdín, que representan los gorrinos. Luego están los etarras, que son la Fundación Henry Dunant, que son los que estaban con la ETA, con Jerry Adams, o sea, la basura terrorista europea, que está desde los 70 matando gente, y ahora los separatistas catalanes, que son los que mandan.
I mentre avancen les converses entre el PSOE i els independentistes, la llei d'amnistia també va fent passos endavant. El govern espanyol va mantenir ahir a Brussel·les la trobada al més alt nivell fins ara a Europa per aquesta llei. Félix Bolaños es va veure amb la comissària de Valors i Transparència i amb el de Justícia. Ras i curt, el ministre va sortir explicant que al seu parer ara mateix no hi ha cap preocupació a Europa per l'amnistia.
Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación, cero. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley conforme con la Constitución, también con el derecho de la Unión Europea.
Sí, de clar. Per tot plegat, Félix Bolaños demanava al PP que deixi de fer el ridícul i d'insistir a parlar malament de la llei d'amnistia a les institucions europees. Ara bé, a Brussel·les no es mouen ni un mil·límetre i de moment no es mullen sobre el contingut de la llei. Volen esperar a que hi hagi un text aprovat definitivament pel Congrés dels Diputats a Madrid per explicar el seu anàlisi i la seva valoració. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, informa Lluís Tobar.
Félix Bolaños va defensar ahir clar, directe i pràcticament sense pestanyejar que la sensació que té després de reunir-se amb el comissari de Justícia i la de Valors i Transparència és que Brussel·les, tot i haver demanat informació i dir que analitzaran la llei, té zero preocupació pel text. Diu que és constitucional i que no vulnera cap dret europeu, sinó que va en línia dels valors de la Unió Europea perquè amb la llei es recuperen dos valors europeus com la convivència i la concòrdia a Catalunya. El ministre de Justícia de la Presidència també va insistir de nou en que és un assumpte intern espanyol.
Y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa, con ese valor del diálogo, de entenderse entre diferentes y de construir desde un conflicto, construir convivencia. También les digo que no hay ninguna duda que este es un asunto interno. Espanya.
Bolaños també va explicar que en la trobada a Brussel·les sí li va expressar preocupació per la no renovació del Consell General del Poder Judicial i va carregar a tort i a dret contra el Partit Popular. Ara bé, aliens al soroll, ahir ni el comissari de Justícia, Didier Reinders, ni la de Valors i Transparència, Vera Jourová, van entrar en el contingut. Es van limitar a escriure dos tuits purament descriptius de l'ordre del dia i fonts dels seus equips es remeten a les paraules dels últims dies. És a dir, que no hi haurà cap pronunciament fins que la llei no estigui aprovada amb totes les esmenes al Congrés dels Diputats.
Gràcies, Lluís. A tot això, el Ministeri d'Exteriors ha acomiadat un diplomàtic que va publicar un article criticant l'amnistia. És el cap de l'Oficina d'Assumptes de Gibraltar, Javier Venosa, que a principis de novembre va escriure una opinió a El Mundo desaprovant aquesta llei. Doncs bé, un mes després, el Ministeri d'Álvarez l'ha destituït. Tot i això, des de la Moncloa asseguren que el seu cessament no té res a veure amb aquest article i argumenten que respon a una remodelació de personal. Això mentre el PP continua apostant per la línia dura per fer oposició al govern de Pedro Sánchez, Núñez Feijó ha recuperat Cayetán Álvarez de Toledo, que en alguna ocasió l'havia posat ballant, i també Rafa Hernando, ara en segona línia, i els ha nomenat portaveus adjunts al Congrés dels Diputats. Estarà bé. Sí, sí. Han comprat una llar de foc i resulta que ja saben qui posarà la benzina. Durant la direcció de Pablo Casado, Álvarez de Toledo va exercir de portaveu principal del PP al Congrés. Justament al Congrés, ahir els populars van organitzar un acte amb diversos exmagistrats del Tribunal Constitucional per parlar de l'amnistia. Hi participaven els emèrits Jorge Rodríguez Zapata i Andrés Ollero, i també l'expresident Francisco Pérez de los Cobos, que deia que l'amnistia és un desafiament constitucional i que cal alçar la veu.
¿Cabe con la Constitución en la mano una ley de amnistía? La respuesta adecuada a estos interrogantes es que no. Constituyen todo un desafío al orden constitucional. Y creo que esta situación no permite, no consiente el silencio, porque ante la misma todo silencio es un silencio cómplice.
Un altre dels actors protagonistes en la croada de la judicatura contra la llei d'amnistia és el jutge García Castellón, Ara la Fiscalia l'acusa de retardar el recurs que van presentar les defenses del president Puigdemont i de Marta Rovira contra la imputació per terrorisme. Diu que fa més de 3 setmanes que l'escrit que van presentar davant l'Audiència Nacional hauria d'haver arribat al Tribunal Suprem, però que ell està fent mans i mànigues per la de García Castellón per alentir tot aquest procés. Ara bé, part de la judicatura no només està en clara guerra amb l'independentisme, sinó també directament amb el govern espanyol. L'últim exemple és que el Consell General del Poder Judicial i també el Tribunal Suprem han posat en dubtes càrrecs que el govern d'Espanya ha col·locat en posicions claus dels òrgans judicials. El més destacat de tots és que el Consell General del Poder Judicial s'ha oposat per primer cop a la història, atenció, al nomenament d'un fiscal general de l'Estat. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, embolica que fa fort perquè la cúpula judicial assenyala directament Álvaro García Ortiz. És el fiscal general de l'Estat des de fa un any i mig i ara el govern espanyol de Sánchez l'havia ratificat. Doncs bé, més de la meitat dels magistrats consideren que no és la persona idònia pel càrrec. És un moviment que a la pràctica no té conseqüència, però que qüestiona un cop més l'estratègia de la Moncloa. Això per una banda, però és que en les últimes hores també s'ha afegit a la festa el Suprem. En aquest cas, ha tombat el nomenament de Magdalena Valerio pel Consell d'Estat. De fet, n'és la presidenta. Ara el tribunal considera que no és una jurista de prestigi i, per tant, no pot ocupar aquesta plaça. Valerio va ser ministra en el primer govern de Pedro Sánchez i forma part del Consell d'Estat a proposta del mateix govern espanyol.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Esther Jaén.
És la guerra. El Consell General del Poder Judicial, per primera vegada en la història, rebutja no el nomenament, sinó la renovació del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. L'argument oficial pel qual 8 contra 7 vots han pres aquesta decisió és el nomenament de l'exministra i també exfiscal general Dolores Delgado a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Però la veritat és que aquesta és una guerra acarnissada entre el govern de Pedro Sánchez i bona part del poder judicial, en la qual ja ningú no guarda les formes. La setmana començava amb una querella de Sumar, una querella catalana, que és com li diuen quan es refereixen a una demanda per embolicar la troca i retardar els terminis normals d'un procés judicial contra els membres del Consell General del Poder Judicial. I per què? Per haver informat en contra de la llei d'amnistia sense que existís ni tan sols el text. Ara, la setmana conclou amb aquesta bufetada al govern de Sánchez. Bufetada que, d'altra banda, es passarà a parlar del triomf executiu. I és que Sánchez no pensa fer ni cas d'un Consell que, argumenta des de l'entorn del president del govern, porta 5 anys caducat i respon a unes majories parlamentàries que ja no hi són des de fa temps.
I l'afer Aurora Madaula, Junts per Catalunya, s'embolica una mica més cada dia que passa. De moment, la diputada es queda com a secretària segona a la mesa del Parlament de Catalunya, però el més calent és a l'aigüera. La presidenta de la cambra, que és l'Anna R, també de Junts, li ha demanat que reflexioni sobre si vol continuar en el càrrec després que les dues s'hagin perdut, diu, mútuament, la confiança. Mentrestant, la sectorial de feminisme de Junts per Catalunya ha portat Madaula al comitè de garanties del partit. Creuen que va fer un ús polític de la seva denúncia d'allò que va anomenar assetjament silenciós. Informa Laia Colomer.
Sí, ara mateix el cas està sobre la taula del Comitè de Garanties del partit, amb 3 fronts diferents. Primer, la denúncia d'Aurora Madaula, també la carta de més de la meitat de diputats crítics amb les acusacions i que defensen que la discrepància política no és violència, i ara també la denúncia de la sectorial de feminismes, que lamenta, diuen, l'ús polític que Madaula fa del masclisme. Tot plegat, recordem, després que la vicepresidenta de Junts denunciés fa just una setmana violències silencioses de companys i companyes de partit. Això arran d'una declaració sobre l'avortament a Andorra, que ella va signar sense que el partit ho sabés, i això va ser la gota que va fer vessar el got. Les paraules van generar molt malestar dins la cúpula de Junts, que fins i tot es va reunir d'urgència el cap de setmana passat, i dimarts va reunir també tot el grup parlamentari per tractar el tema. De fet, al Parlament, la presidenta Anna R li ha demanat que rumiï si vol continuar sent secretària segona de la mesa, quan és evident, diuen des de l'entorn de la presidenta, que ja no es tenen confiança.
D'aquí uns moments... És que no me'n puc estar, no. És que resulta que ahir el Món RQ, Nando Jubany, va defensar les seves croquetes de paella i xoriço que han revolucionat el Regne Unit. Com ja us hem anat explicant, les galeries comercials Marks & Spencer van començar a vendre als seus locals del Regne Unit croquetes de paella i xoriço. Un client va veure el producte, va penjar una foto a les xarxes i el tema es va començar a viralitzar amb l'etiqueta Croquetagate. Tant que el diari The Times el portava en portada i s'hi va arribar a implicar l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot. Doncs bé, Nando Jubany culpa de l'enrenou als haters que estan tocats de l'ala, diu, i el mateix diplomàtic.
Això fa riquesa al país, és a dir, això el que va en contra, aquest ambaixador que hi ha allà que fa això, aquest tio l'haurien de cardar a la presó.
Estàvem el Xavi Bundó de Tertúlia i del món RQ. El xef explica que va ser la cadena britànica Marks Spencer que li va fer l'encàrrec de croquetes de paella fa 2 anys i que les millors es poden fer. I per fer aquest matí, cap a les 10, actualitzarem un cas del contenidor del món RQ. És el d'una parella de Badalona que viu amb la casa infestada de paneroles per culpa d'una plaga al pis del costat. Van explicar el cas al món RQ aquest agost.
Unes 50-60 paneroles. És que no volem exagerar, però probablement són més, Són entre 80 i 90 paneroles.
Cada dia. Cada dia a casa, 60, 70, 80, 90 paneroles voltant per casa. El Joan Pere va explicar que viuen amb les portes i finestres precintades i que utilitzen adhesius per caçar-les amb la mà. Això insistim cada dia. És que el seu dia a dia no pot ser més insuportable, explicaven.
Estem esgotats, frustrats, desesperats, impotents i molt trist, abatut perquè no tenim cap resposta que pugui pal·liar el que estem vivint.
Aquesta situació s'allarga des de finals d'abril, és a dir, fa més de mig any. L'origen de la plaga és al pis al costat, on hi havia dues persones amb síndrome de Diògenes. Això fa tot molt més complicat perquè han d'intervenir els serveis socials. Després d'exposar aquest agost el cas al contenidor del món RQ, l'Ajuntament de Badalona es va moure i va assegurar-los que ja havia començat els tràmits per exterminar aquesta plaga i resoldre la situació del veïnat amb Diògenes. Això els explicaven el Sergi Ambudio, però 3 mesos després la situació continua igual. Bé, no, està pitjor, molt pitjor. La plaga, atenció, s'ha estès per allà per la resta de l'edifici. Paneroles cap aquí, paneroles cap allà. Cap a les 10, Sergi Ambudio surt de l'estudi i se'n va a la casa de les paneroles. I anirà i ens ho explicarà. Precisament, per davant del contenidor del món RQ, almenys 4 municipis del Pla de l'Estany i de l'Alt Empordà fa aproximadament un mes que no tenen línia de telèfon. Diversos robatoris de cable, de coure, que hi ha hagut a la zona, els ha deixat sense servei. I la companyia Movistar encara no els ho ha solucionat. Crespià, per exemple, fins i tot s'ha vist obligat a tancar alguns equipaments. L'Ajuntament ho ha denunciat al contenidor del món RQ. Ens ho explica la Bàrbara Julva.
A Crespià no tenen línia telefònica des del 9 de novembre. Dels 260 habitants que té municipi, n'hi ha 230 d'afectats. A part dels veïns, l'Ajuntament, les oficines del jutjat de pau i el registre civil en paguen també les conseqüències. El consultori mèdic fins i tot ha hagut de tancar perquè no pot accedir a l'historial mèdic dels pacients. A Sant Miquel de Campmajor, des del 23 d'octubre, que hi va haver l'afectació, encara queden particulars i negocis sense servei de telèfon. A l'hostal del poble, per exemple, li ha baixat la clientela per aquest motiu. Els alcaldes critiquen la falta de solucions de la companyia denuncien a RAC1. El greuge que els suposa tot això pel seu municipi. Francesc Xavier Queres, l'alcalde de Crespià, i Oriol Serrà, el de Sant Miquel de Campmajor.
Un certificat de matrimoni o a vegades partides de naixement o de defunció, doncs no els hi podem fer i estem esperant que ens diguin alguna cosa, perquè és que tampoc s'han dignat ni a aparèixer per l'Ajuntament.
Hi ha molts masos, gent gran, zones on la telefonia mòbil no ens arriba, no hi ha cobertura, i per tant és l'única manera que tenen de comunicar-se. Doncs ens sembla molt de greu que, doncs, que hi hagi gent en aquests moments que estiguin comunicada, perquè tampoc ens arriba la fibra òptica.
Altres pobles que arrosseguen també problemes de telefonia són Rabós d'Empordà i Vilanant.
8:47 minuts, ara sí, anem a la publicitat. I d'aquí uns moments, Lleida engega avui els llums de Nadal, parlem de la mobilitat, parlem de les Goya i parlem de les pel·lícules que ja comencen a arribar de cinema per aquestes festes.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sport perquè és l'any. Els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Li hem preguntat a tot un país: i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro. Ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteix un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Avança't a Nadal. A Bonpreu i Esclat avancem els millors preus per a les compres de Nadal. Ara i fins al 3 de desembre, compra una capsa de 2 quilos de gamba llagostinera i una ampolla de vi blanc Ramon Roqueta per només 18,99 € al lot. Sí, ho has sentit bé. 18,99 €. Avança't a Nadal al millor preu, només als supermercats Bonpreu i Esclat.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al Monarrac. La majoria d'estacions d'esquí de Catalunya ajornen uns dies fins al pont l'inici de temporada. Diuen que no hi ha prou neu per obrir i que l'augment de les temperatures dels últims dies evidentment tampoc ha ajudat. Ara bé, l'estació de la Molina sí que intentarà ja obrir aquest pròxim diumenge i ho farà provant un nou mètode de producció del que és la neu artificial. Es tracta exactament d'un canó que el que permet és fabricar més neu, això sí, amb menys aigua. Montse Martí.
És un sistema pioner al món que permetrà fabricar neu més ràpid i amb menys aigua. Això serà possible incorporant en el procés un mineral, el feldespat, que ajuda que l'aigua es faci neu més ràpidament i a una temperatura 1 o 2 graus més alta. El científic del CSIC, Albert Verdaguer, explica que es tracta de mineralitzar l'aigua perquè es congeli més ràpid.
L'aigua de la muntanya és molt pura, això ens agrada molt. Quasi tot és aigua. Aquesta aigua, i això segurament us ho poden explicar els que fan neu, funciona molt malament per fer neu. Però sí, el que podem fer és posar-hi només una miqueta d'aquests minerals que es poden trobar en una mina aquí, concretament de Llançà, una miqueta, remineralitzar aquesta aigua perquè pugui fer el procés natural, perquè pugui seguir millor el procés natural i no dependre del que tinguem en l'ambient.
La prova es farà a l'estació de la Molina, però la idea és que d'aquí a 3 anys, un cop s'hagin analitzat els resultats, es pugui fer servir també a d'altres estacions. Els impulsors del projecte asseguren que produint neu d'aquesta manera, l'estació de la Molina, per exemple, l'any 2050, serà igual de viable com ara, tot i el canvi climàtic.
Lleida, enceta avui el Nadal. Aquesta tarda al Castell de la Suda, que és el punt més alt de la ciutat, s'encendrà l'estel fugaç que il·luminarà la ciutat i donarà el tret de sortida a les festes. L'Ajuntament té preparades prop de 180 activitats per aquesta campanya de Nadal que ha volgut titular Per Nadal, el regal és Lleida. Informa la Karen Alfonso.
A més, avui es projectarà per primer cop un màping a la façana de la Paeria, que també es podrà veure el dia 21 de desembre. En aquesta plaça ja llueix un avent natural de 8 metres d'altura, il·luminat amb 10.000 bombetes LED. Pel que fa a les prop de 180 activitats, destaquen 3 mercats de Nadal, el de Santa Llúcia, el de l'Hort i un mercat d'art i exposició d'artesania de Mans Unides. Els actes també aniran molt centrats en l'arribada dels Reis d'Orient, amb la factoria dels Reixos i la Cavalcada. I s'instal·larà al pati del Palau de la Paeria el Baratillo de Nadal, una mostra inspirada en les joguines de la tradicional botiga El Baratillo Leridano.
Avui comencen a funcionar 22 radars nous a Barcelona, informatius. Què vol dir informatius? Doncs que de moment no sancionen amb multes, però sí que serviran per recollir dades. S'han instal·lat en punts on hi ha habitualment accidents i en entorns d'escoles. En passar per aquests llocs s'encendran uns panells lluminosos que marcaran els conductors a la velocitat a què circulen i els alertarà si superen els límits. Alguns dels radars són la cruïlla entre Pau Claris i Plaça Urquinaona, l'interior del túnel de la Ronda Mitre, l'avinguda al Paral·lel, Balmes i dos punts diferents de la Gran Via de les Corts Catalanes. I encara sobre mobilitat, l'ATM no descarta que s'acabi allargant la vigència dels títols de transport més enllà del dia 15 de gener, tal com va passar l'any passat. A RAC1, l'autoritat del transport metropolità ha explicat que s'ha fixat la data de caducitat a 15 de gener perquè encara no se sap quines tarifes ni bonificacions hi haurà l'any que ve. Montse Martí.
Molts usuaris es queixen que els títols que estan comprant ara, com la T Jove, que és trimestral, els caducarà d'aquí a un mes i mig en lloc dels 3 mesos. ATM diu que ha de ser així perquè són uns títols de transport als que s'aplica una bonificació que caduca a final d'any, fins que no es digui el contrari. L'any passat, Pedro Sánchez va esperar fins l'últim moment, va aprovar prorrogar les bonificacions al transport públic a les portes de Nadal i en aquell moment els títols de transport van passar de caducar el 15 de gener a ser vàlids tot aquest 2023. El PSOE Sumar han pactat també mantenir l'any que ve aquestes bonificacions, però encara no s'han aprovat. Aquesta caducitat dels títols de transport no té res a veure amb la posada en marxa de la nova T-Mobilitat, té a veure, com dèiem, amb els preus i fins quan són vàlides les tarifes actuals.
5 minuts i les 9, la cartellera d'aquest divendres arriba presidida per dues comèdies espanyoles. La primera és 8 apellidos marroquíes.
Espanyol?
Sí.
Madrid, Barcelona?
No, vas al norte.
¿Y vasco?
No, de otro norte, de norte bueno, Cantabria. Me pone 3 para Marrakech.
Després dels èxits 8 apellidos vascos i 8 apellidos catalanes, arriba aquesta nova entrega de la saga que en aquest cas dirigeix Álvaro Fernández Armero i que protagonitza la Michelle Jané i el Julián López. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Ves tu quina sorpresa, la tercera és la millor, la més divertida, la més inspirada, la més irreverent, la més atrevida. Bé, tampoc cal passar-se, no és que 8 apellidos marroquís sigui la bomba, ni molt menys. Però com a mínim no és ofensiva, com els seus dos antecedents. Té uns fantàstics actors de comèdia, sobretot el gran Julián López, i una Elena Irureta amb una vis còmica notabilíssima. I té la capacitat per retratar sense miraments un cert tipus d'ultradretà que campa lliure pel país i que es creu el rei del món. No els farà cap gràcia als llumaneres de Vox aquesta paròdia de tota la tinya que ells representen. Està un pèl allargada i ni de bon tros tot funciona com un rellotge, però les peces estan raonablement ben encaixades i la sàtira funciona, perquè és el present més radiant, la diana dels seus darts.
Avui també, gràcies, Toni, s'estrena el més nou de Santiago Segura, que és La Navidad en sus manos.
Querido Papá Noel.
Aquest cop Santiago Segura es posa la pell del Papá Noel que té un accident i acaba ingressat a l'hospital. Per salvar les festes, demanarà el seu company d'habitació, interpretat per l'Ernesto Sevilla, que el substitueixi. De fet, aquesta temàtica nadalenca és la protagonista de les estrenes d'aquesta setmana. John Woo, el gran John Woo, celebra unes festes ben violentes a Noche de Paz. El director de Cara a Cara, que és aquella pel·lícula... Buah! John Travolta. Boníssima. Quines ganes m'han agafat ara de tornar-la a veure. Cara a Cara i Missió Impossible 2, també, torna amb la història d'un pare que busca venjar la mort de son fill el dia de Nadal. I Amazon Prime estrena Navidad en Candy Lane, protagonitzada per Eddie Murphy. I en cinemes, deixant de banda el Nadal, avui també s'estrena Sobretodo de Noche.
Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia.
La pel·lícula que protagonitzen Lola Dueñas i Ana Torrent és una crítica al robatori de criatures durant el franquisme i es va presentar a la secció 15a d'autors del Festival de Venècia. Per cert, que ja tenim tràiler per la prequela de Mad Max, Furiosa.
Your engines!
Anya Taylor-Joy es posa en el paper d'una jove furiosa, que és el personatge que interpretava Charlize Theron a Mad Max Fury a la carretera, que després que la segrestin intenta tornar a casa. S'estrenarà el pròxim dia 24 de maig. I afegim encara que Amazon ha acomiadat un dels productors més influents de Hollywood, Joel Silver, acusat d'abusos verbals. Joel Silver, productor de títols tan coneguts com Arma Letal, La Jungla de Cristal, Matrix o Sherlock Holmes, ha estat apartat de la producció de dos projectes per Amazon per haver increpat diversos empleats, entre els quals dos alts executius de la plataforma. I anem a la música, quan falta un minut per arribar a les 9. Beyoncé ha publicat nou single aquesta matinada per sorpresa. Bueno, es diu My House i l'ha publicat aquesta matinada i coincideix amb l'estrena de la pel·lícula sobre la seva gira. I així sona el més nou de Lana del Rey, que això... Ai, això, carai...